Passen 6 minuts de les 9. Bon dia, comencem aquest dimarts 2 de març del 2021 al Penedès en xarxa. Entomem aquestes 3 hores de ràdio diàries, aquesta dosi de magazín d'Alt i Baix Penedès que preparem diàriament des de Canal 20, Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca. Els dimarts ens agrada començar amb la previsió meteorològica, sabent quin temps farà aquests propers dies, i ho fem amb el Pere Almendárez. D'aquí a uns minuts coneixereu la previsió d'aquests primers dies de la setmana. I a continuació sortirem a passejar. Al Passegem, avui us descobrim la cova foradada de Calafell. Serà una excursió curta que ens permetrà tornar a ser aquí als estudis a 9:45 per oferir-vos el primer flaix informatiu amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès. A 9:45 de 10 del matí obrirem la roda política, una roda política que avui comptarà amb Meritxell Borràs, regidora sadurninenca, amb Jordi Catassús, regidor de l'Ajuntament d'Olèrdola, i amb el regidor vendrellenc Cristian Soriano. Avui els plantegem parlar de feminisme, d'igualtat, perquè dilluns vinent celebrem el 8M, el Dia Internacional de les Dones, en plural. A les 10 farem una breu pausa per escoltar les notícies i reprenem el fil d'aquesta roda política ja amb tertúlia fins 10:45. Acabarà la roda política 10:45 en punt i arribaran de nou les notícies segon flaix informatiu d'aquest matí. A 11:45, la secció d'ocupació i formació, avui parlem de l'ACTIC, l'acreditació oficial de competències en tecnologies de la informació i la comunicació. En parlarem amb Mercè Mercè, coordinadora del Punt TIC, Vilafranca Virtual, la Judit Garrido, tècnica d'aquest punt, i l'Aleix Borrell, un usuari que ha acreditat els nivells mitjà i avançat ACTIC a Vilafranca i ens explicarà la seva experiència. A les 11, al Català al carrer, amb la Teresa Casanelles del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès, i la Sílvia Catassús de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Tindrem secció d'etimologia i no hi faltarà el concurs del Català al carrer, en el qual podeu jugar i participar a través del telèfon de Ràdio Vilafranca, el 938172626. Com sempre, premi, regalem un llibre. A 11:45, tercera i última cita amb l'actualitat, el flaix informatiu, i a continuació pantalles amb el Carles Gala, tota l'actualitat audiovisual. I acabarem amb les fake news, aquest joc que us proposem per acabar els dimarts, en el qual expliquem una història, una notícia, i ens heu de dir si és certa o falsa. I a banda dels flaixos de 2:15, en els quals us acostem les notícies de casa, a les hores en punt els butlletins, de les 9, de les 10, de les 11 i de les 12, la resta d'actualitat. Aquestes són les nostres propostes i les veus que avui anireu escoltant des d'ara i fins les 12. Som-hi, posem fil a l'agulla.
Penedès en xarxa. Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
El temps.
seguit saludem el Pere Almendárez perquè ens expliqui la previsió meteorològica d'aquests primers dies de la setmana. Pere, molt bon dia.
Bon dia, Sílvia. Fem un repàs de la situació meteorològica per les properes jornades, per aquests primers dies del mes de març, que vindran marcats per aquests vents de component marítim que seguiran bufant aquí al Penedès i que ens anirien portant aquests núvols baixos que deixen aquests dies amb més núvols que no pas clarianes. I aquesta serà la tònica durant bona part de la jornada. Avui dimarts tornarem a tenir una jornada amb un cel molt ennuvolat a tot el Penedès, núvols que seran molt abundants durant tota la jornada i que no descartem que acabin deixant alguna gotellada feble en qualsevol moment del dia. Si acaben caient aquestes gotellades o plogims febles, ho faran acompanyats de fang. El vent anirà bufant, fluix en conjunt amb alguna ratxa moderada puntual, vent que bufarà de llevant i de gregal durant pràcticament tota la jornada. Les temperatures sense gaires canvis, avui dimarts, mínimes entre els 8 i 10 graus i màximes entre els 14 i els 16 graus. Pel que fa a la jornada demà dimecres, tindrem una jornada semblant a la d'avui dimarts, núvols abundants en general, especialment durant el matí, que deixaran un cel totalment ennuvolat aquí al Penedès. De cara al migdia i la tarda podrien obrir-se algunes clarianes esporàdiques. Durant la jornada dimecres no esperem precipitacions. El vent bufarà molt fluix durant tota la jornada dimecres de direcció est o sud-est. Les temperatures, sense canvis importants, mínimes entre els 7 i 10 graus i màximes entre els 14 i els 15 graus. Pel que fa ja a la jornada de dijous, sembla que podríem tenir més estones de sol en conjunt. Tot i això, de nou a primeres hores del matí, els núvols baixos seran presents a molts punts del Penedès, deixant un cel molt variable. Cap al mig matí i migdia esperem que aquests núvols baixos es trenquin i el sol dominarà a partir del migdia i especialment durant la tarda. No esperem tampoc precipitacions durant la jornada de dijous. El vent dijous seguirà bufant molt fluix de direcció sud o sud-est en general. Les temperatures, un dia més, sense gaires canvis, mínimes entre els 7 i 10 graus i màximes entre els 14 i els 16 graus. Això és tot, de moment, pel que fa al temps aquí al Penedès.
Cada 15 dies a aquesta hora sortim a passejar perquè tenim unes comarques envejables i plenes d'història, de cultura i de patrimoni. Avui ens n'anem fins a Calafell, concretament fins a la cova Foradada, ja que darrerament s'hi han descobert unes troballes que han estat portada de revistes científiques. La Lourdes Meronyo, de Domenys Ràdio, ens fa la visita guiada. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs avui estem a la cova Foradada de Calafell. I és un lloc, primer que hem trigat una estoneta a pujar, perquè la veritat és que és camí de bosc, la veritat és que hi ha una pau excepcional i perquè ens expliqui tot el que no us podré mostrar, però sí per tal de que la gent es faci una idea, i també d'història, perquè en sap molt, tenim a l'Oriol Saura, ell és educador de patrimoni. Molt bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Estem de goig, ara mateix.
Sí, 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 podem disfrutar d'unes vistes molt boniques i res, disfrutar sí, del que és la costa de Calafell, pràcticament. En un dia clar potser podríem arribar a veure pràcticament tot el que ens quedaria per sota de tota la província de Tarragona, però avui tenim la mala sort d'aquesta miqueta de boira, però les vistes des d'aquí dalt és una de les coses que és realment boniques.
Quan anàvem pujant, ens has fet veure que hi ha una mena de marges.
Sí, hem de tenir en compte doncs, que la cova Foradada es troba a la muntanya de l'Escarnosa, a Calafell, perquè ells que conegueu una mica el territori ens separaria una mica les muntanyes entre el nucli de Calafell Poble, Calafell Platja, i l'altra banda de la muntanya ens trobaríem el nucli de Segur de Calafell. És una muntanya que actualment és tot bosc, però que durant molts anys, i especialment en l'època de la fil·loxera, va ser necessari que guanyar el terreny, per tant treure bosc i tornar a guanyar terreny per cultiu. Avui no ens queda res d'aquest cultiu, o molt poc dels pagesos que estan a les parts baixes d'aquesta muntanya, però sí que ens queda una cosa que potser a vegades quan vas caminant pel mig del bosc i veus un marge, què hi fa aquí? Doncs ser conscients doncs, que fa 80 o 90 anys tot el que avui veuríem de bosc van ser camps de cultiu, necessitat. Per què? Doncs perquè es venia tot el raïm i quan més camp tinguessis i quan més terreny tinguessis, més possibilitats tenies de vendre aquest vi, i com a bon moment, i l'exemple no només Calafell, sinó el Penedès en som un gran exemple de dalt a baix, doncs va ser un moment d'expansió del cultiu de la vinya. Aquí al Baix Penedès ho notem en aquests espais, però actualment zones com el Bages, que en si no s'hi havia fet mai vi, o zones de Catalunya on durant l'època de la filoxera no s'hi va fer vi, doncs va haver-hi aquesta gran expansió. En el Penedès nosaltres ens hem quedat com uns dels grans productors del vi, però aquesta és una de les proves que ens en queden.
També abans de pujar fins aquí dalt hem vist una zona de pícnic.
Sí, des de l'Ajuntament de Calafell fa uns anys es va agafar una antiga pedrera, una de les pedreres que tenim en aquesta zona d'aquí, i era un espai doncs curiós, perquè al final és un espai net, un espai que està gratat a la roca, i és un espai que, com que a la Cova Forada, que és on avui visitarem, doncs s'hi ha d'anar caminant i s'hi ha de fer una caminada, doncs és un bon punt o de partida o d'arribada per fer una petita descansada o inclús per fer-hi un pícnic, i aquí tenim les taules, unes brosses, i és molt fàcil, és accessible fàcilment, per tant és un bon espai, allò de dir, de fer una mica de paradeta dintre d'aquesta petita caminada.
I a més m'has fet veure que hi ha una, com una mena de vall, no sé si es diu així, però sí que es veu, és com una mena de mirador.
És una vall que avui, gràcies als que som d'aquí, agraïm molt, perquè és una zona on tota la Calafell, tant del nucli de Segur de Calafell com de les urbanitzacions, ens ha quedat un pulmó obert al mig del municipi, que és molt d'agrair, i per tant, doncs, actualment doncs serveix per mantenir els pocs pagesos que ens queden a Calafell i per mantenir aquest pulmó obert, que en l'actualitat, per exemple, en època de confinament, doncs ha sigut un lloc on a vegades semblava la Rambla, no?, perquè la gent amb la necessitat de caminar entre el bosc o moure's entre vinyes, doncs ha descobert una zona de Calafell que al final és com era fa 50 o 60 anys enrere, però que només ens en queda aquest petit reducte.
Quina llàstima, no? Una mica trinxat al territori.
Bueno, però és aquella cosa que qui no visqui Calafell i tots hi hem viscut una mica del turisme, per tant és algú que com que no podem tirar enrere, doncs hi haurà qui serà més romàntic, hi haurà qui li agradarà més o li agradarà menys. Si em preguntes personalment, crec que hem perdut coses, però evidentment també hem guanyat moltes d'altres. Per tant, jo en aquest aspecte potser seria una mica més radical, però crec que no només ha passat a Calafell, sinó que ha passat a tota la costa catalana, i per tant aquest punt de victimisme tampoc té massa sentit, perquè tothom n'ha sortit beneficiat. Jo personalment he treballat molts anys al turisme i per tant n'he tret un rèdit personal, per tant no em podria dir massa cosa més.
Oriol, ara que hem arribat aquí a la Cova Foradada, se n'ha parlat molt, han sortit diversos estudis científics, revistes especialitzades, i durant els darrers anys s'han trobat coses que ens pot donar molta història.
Sí, penseu que a Calafell tenim la sort doncs, de que s'ha cregut en certa manera l'arqueologia, i pràcticament de forma interrompuda portem 30 anys excavant. Podríem dir 40, perquè comença una mica doncs, amb la Ciutadella Ibèrica i el castell, que ja n'heu parlat, que es van fer excavacions arqueològiques, però des de l'Ajuntament es va arribar a un conveni doncs, amb la Universitat de Barcelona, i a través d'intentar excavar doncs, els dos jaciments arqueològics de la prehistòria que tenim a Calafell, la Cova Foradada i la Balma de la Graiera. Què ens ha permès això? Doncs ens ha permès que any rere any doncs anem fent unes, o vagin fent unes campanyes curtes però potents, que ens ha permès doncs investigar moltíssim, i doncs hem tingut la sort en aquesta última, el 2019, d'una excavació en el qual doncs ens ha permès fer un descobriment digne de ser portada en una revista científica, que és que es va trobar la falange d'una àguila reial vinculada als neandertals. Què passa? Doncs que en aquesta zona on vivim nosaltres, a la zona del Penedès, es creia que els neandertals i els sapiens o els homo sapiens no havien conviscut. Gràcies a aquesta urpa, però també al tipus d'eines, ja que els homo sapiens feien servir un tipus d'eines i els neandertals en feien servir un altre, hem trobat dintre d'aquesta cova, que no era un hàbitat, sinó que era un lloc de passada, i hem trobat eines dels dos, de les dues civilitzacions, o de les dues races, per dir-ho així, que estaven com a sobreposades. Què ens ha permès? Doncs ficar al mapa allò un punt que es creia que no existia. No? Sempre s'havia cregut que aquest contacte entre homo sapiens i neandertals s'havia quedat al Pirineu i a la serralada Cantàbrica, per tant al nord de la península Ibèrica. I ara doncs, bueno, hem avançat aquests 200 quilòmetres i darrere d'aquest estudi sembla que comença a haver-hi una certa unanimitat doncs, que potser no era aquest 40, fa 40.000 anys no era el punt final, sinó que ens trobem que no era el Pirineu, sinó que era la vall del riu Ebre. Tot i que estiguem a uns 70 quilòmetres de la vall del riu Ebre, també hem de plantejar-nos que tot l'entorn que ens rodejava doncs era molt diferent. Per tant, estem en un impàs i el fet de trobar aquesta urpa com a peça simbòlica, perquè tenia molt simbolisme, perquè havien servit de penjoll, doncs ens ha donat que es comenci a, o que s'obre una nova hipòtesi de treball. És un moment de canvi, eh? Estem parlant de que canviem de l'època que se'n diu el paleolític mitjà al superior i, per tant, és una època que és molt interessant. Per què? Perquè són com totes les èpoques de canvi al llarg de la història, doncs pels arqueòlegs que estudien totes aquestes, tot aquest període immens de la història, doncs es fa molt difícil doncs trobar coses tan concretes. Hem tingut la sort de trobar-ho aquí. Ha de quedar molt clar que l'excavació no està acabada, per tant, continuem excavant, però en aquest precís moment i en aquesta petita capa doncs s'ha trobat una cosa que és digna de ressaltar, i no es cobriguem nosaltres, sinó que gent com National Geographic ho ha tret a les seves portades, gent d'àmbit nacional com diaris o televisions ha sortit a les seves portades, i per tant és un descobriment que per la majoria de mortals doncs és molt poc comú, però bueno, és aquestes coses que, encara que sigui molt reduït, doncs ens explica una part molt important de la nostra història, ja que en el nostre ADN cada vegada està més clar que tots nosaltres som una barreja d'Homo sapiens, la nostra pròpia raça, amb aquesta part de Neandertals que fins fa no gaire no estava molt clar, doncs ara ho tenim més que clar. Doncs simplement és ficar-li un punt al mapa, i el bo d'aquest punt al mapa és que és el punt més al sud de tota Europa on s'ha trobat aquesta connexió entre els dos. És important justament per això, perquè al final has trobat una prova d'allò que probablement en tenies una hipòtesi, i per tant, quan passen aquestes coses, a més tirant 40 o 40 i tants mil anys enrere, doncs no és fàcil, un, i dos, doncs és important.
La cova foradada no es pot entrar, òbviament, encara, com bé deies, se segueix excavant i se segueixen esbrinant moltes coses, encara ens pot donar molta sorpresa, però la gent la pot visitar, no?
Sí, de fet, clar, és el que hem comentat sempre, no? Quan més enrere vas en el temps, és molt xulo visitar els llocs, però també hem d'entendre que no estem parlant ni d'un jaciment arqueològic com podria ser la Ciutadella Ibèrica, ni d'un monument com pot ser el castell medieval de la Santa Creu que tenim aquí a Calafell, que són espais que tot i un està reconstruït i l'altre evidentment restaurat, mantenen gran part de la seva història. Quan tirem tant temps enrere, recordem que aquesta gent no hi vivien en aquesta cova, sinó que ho feien servir puntualment. Per tant, estem parlant d'un territori totalment diferent, però una cosa que ens agrada valorar molt des d'aquí, nosaltres des del Patrimoni Històric i des de l'Ajuntament de Calafell, doncs estem fent unes petites rutes perquè aquell qui vulgui simplement vagi a la pàgina web, es descarregui un petit PDF, en aquest PDF hi trobarà un parell de codis QR en el qual li sortiran dues petites notes per entendre una mica millor què és la cova foradada, però només això que comentaves tu de caminar 2, 3, 4, 5 quilòmetres pel mig del bosc, poder també ens fa entendre que aquesta gent eren nòmades, no? I nosaltres vivim molt bé, som sedentaris, tenim tots els plaers que pràcticament podem desitjar, però el fet de caminar per la muntanya i caminar pel bosc ens ha de fer sentir com a mínim, una mica pròxim a ells. Tenim la sort, doncs, per exemple, d'estar constantment sentint ocells, de poder veure amb una mica de sort algun esquirol que passi, si plantegem i aixequem una mica del cap, doncs fa una estona que vam de veure passar per aquí sobre doncs, un esparver, que és un tipus de rapinyaire. Per tant, si a algú li agrada la natura, doncs el simple fet de passejar per la natura i arribar a un punt concret, que per si sol qui s'esperi una gran cova doncs no ho és un petit avenc, és un lloc relativament petit, però que per la gent de Calafell històricament doncs ha sigut un lloc de jocs abans que fos excavat. Jo mateix tinc 40 anys i aquí he vingut a celebrar la mona. La gent de Calafell doncs ha sigut un lloc on anar d'excursió tota la seva vida, i doncs és un espai digne, és un bosc mediterrani com tants altres en tenim a tot el nostre entorn, però que permet viure una mica d'història.
Doncs ens atem als nostres oients del Penedès en Xarxa que entrin a la vostra pàgina web, que és calafellhistoric.org.
Perfecte.
I que es descarreguin i que visitin, ara que no podem sortir de la comarca.
Ara que no
podem. Tenim moltes coses a veure i moltes vegades marxem a l'estranger o fora de Catalunya per veure coses que tenim aquí a casa.
Deixa'm que et faci un últim matís, perquè de moment només trobaran la de la cova foradada, però la idea és que puguem visitar tots els espais patrimonials, i per tant la idea de que si algú està molt en forma i no en té prou amb 4 o 5 quilòmetres, tenim rutes de 20, 22, on te pots visitar prehistòria, on te pots visitar les masies, on te pots visitar un petit llogarret medieval, o pots anar a veure barraques de pedra seca. Res sorprenent pels que som del Penedès, perquè tots en el nostre entorn hi tenim una barraca de pedra seca, tots en el nostre entorn l'entorn i tenim vinyes, però segurament amb una caminada de 10, 12, 15 quilòmetres podem fer petites pinzellades al llarg de gairebé, bueno, si comptem aquests 40.000 anys, no, però podríem parlar de pràcticament doncs 500, 600, 700 anys, des d'un poblat medieval fins a una torre talaia per evitar que ens ataquessin els pirates, fins a un torreó defensiu de la Guerra del Francès, passant per un castell medieval o veient masies com les que tenim. Per tant, tenim la sort que Calafell és un poble relativament petit, amb una història molt densa i que hem tingut la sort que s'hi ha cregut i que la tenim visible, i per tant, recomanem molt a la gent de l'entorn i, si fa un dia com avui, doncs poden acabar tranquil·lament a la platja de Calafell fent un tomet o més de cara a l'estiu fent un bany, perquè estem a tocar.
Moltíssimes gràcies
a vosaltres
tot i fins la propera.
Igualment. Adéu. Gonna have myself a real good time. I feel alive.
Deixem aquest espai tan especial, aquesta cova foradada de Calafell, aquestes vistes magnífiques, i tornem cap a casa amb els Queen i aquest potent Don't Stop Me Now. Així arribarem a 9:45, primera cita amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès. Shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, 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 there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Good time, I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call.
Don't stop me now.
'Cause I'm having a good time.
Don't stop me now.
Yes, I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Yeah. I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision course. I am a satellite. I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 9:45 us oferim les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Vilafranca, juntament amb altres municipis afectats pels aldarulls i la Generalitat reafirmen el seu rebuig a la violència. A primera hora de la tarda d'ahir, els alcaldes dels municipis afectats pels aldarulls arran de l'empresonament de Pablo Hasél, entre els quals es troba Vilafranca, es van reunir a Barcelona amb comandaments policials i representants de la Generalitat. La trobada tenia l'objectiu d'intercanviar impressions i de posar les bases perquè no es tornin a viure episodis violents als carrers. L'alcalde de Vilafranca, Pere Regull, explicava que la reunió servia per anar tots a una, reafirmar el rebuig a la violència i mostrar el suport als cossos policials. Regull explicava que algunes de les mesures que s'han tractat en la reunió són les de reforçar les comissaries policials i fer una crida a la societat per rebutjar la violència de totes totes. Els hospitals del Garraf i l'Alt Penedès sumen 3 noves morts per coronavirus en una setmana. 3 persones han mort a causa de la Covid-19 als hospitals del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el Garraf des del dijous passat, 2 a l'Hospital de Sant Camil i 1 a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès. I des de l'inici de la pandèmia, ara fa un any, un total de 234 persones han perdut la vida a causa del coronavirus en aquests hospitals. Actualment hi ha 56 pacients ingressats als 2 centres hospitalaris, 4 més que la setmana passada, 36 a l'Hospital de Sant Camil i 20 a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès. Pel que fa a les altes, se n'han produït un total de 1.323 des del març de l'any passat, 885 de les quals als Camils i 438 a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès. Aquesta setmana comença la renovació del carrer Jesús, de carrers de renovació de la part baixa del carrer Jesús entre el carrer Mare de Déu de la Cova i la Rambla Mossèn Jaume Tovella començaran els primers dies del mes de març. És l'última gran actuació inclosa en part en el pla de barris del nucli antic de Calafell que és a punt de finalitzar. El projecte té un pressupost de més d'un milió d'euros. S'ha dividit en dues fases, una del carrer Mare de Déu de la Cova al carrer del Pou, que té un cost d'uns 300.000 euros, que se separa de la resta per poder-se acollir al pla de barris, ja que aquest tram forma part d'aquesta forma, la Generalitat n'aporta el 50%. L'altre tram té un cost de més de 800.000 euros que assumeix l'Ajuntament. L'actuació serà com la que va fer-se en el tram del carrer Jesús ja remodelat i, de fet, a la resta de carrers renovats del nucli antic en els darrers anys, el principal tret distintiu del qual és la plataforma única. Aquesta opció soluciona l'estretor de les voreres existents que fan o feien gairebé impossible el pas de vianants, a més de no complir la normativa d'accessibilitat. Inici del curs d'alfabetització en català, parlem-ne a Torrelles de Foix. L'Ajuntament de Torrelles de Foix s'ha adherit al conveni amb el Consell Comarcal de l'Alt Penedès per la participació al projecte Parlem-ne, un curs d'alfabetització en català per a persones amb dificultats per al seu aprenentatge. La formació s'iniciarà el proper 9 de març i consta d'una durada de 30 hores en sessions de 2 hores, 2 dies per setmana, els dimarts i dijous d'un quart de 10 del matí a un quart de 12 del matí. Les places són limitades, les persones interessades poden presentar la seva sol·licitud a l'Ajuntament en l'horari d'atenció al públic.
Penedès en xarxa.
Passen 7 minuts de 9:45. Dilluns vinent es commemora el 8M, el Dia Internacional de les Dones, reconegut per l'ONU. Aquest dia commemora la lluita de les dones per la seva participació juntament amb els homes en l'àmbit laboral i, per tant, pel dret a la independència econòmica. El lema del 8M d'enguany és «Dones líders per un futur igualitari en el món de la Covid-19» per celebrar els enormes esforços que fan dones i nenes a tot el món per forjar un futur més igualitari i recuperar-se de la pandèmia. Les dones es troben en la primera línia de la crisi de la Covid-19 com a treballadores de la salut, cuidadores, innovadores i organitzadores comunitàries. També es troben entre els líders mundials més exemplars i eficaços en la lluita contra la pandèmia. La crisi ha posat en relleu tant la importància fonamental de les contribucions de les dones com les càrregues desproporcionades que han de dur. Avui volem parlar en clau política de feminisme, d'igualtat i de si realment la pandèmia ha canviat coses. Comencem a Ràdio Sant Sadurní. Menéz, bon dia.
Molt bon dia, doncs, per parlar de feminismes, de polítiques d'igualtat, d'aquest 8M, la que ens acompanya avui aquí als estudis és la Meritxell Borràs, la regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Sant Sadurní. Meritxell, molt bon dia, què tal? Com estem?
Molt bon dia a tothom, bé, molt bé, gràcies per convidar-me.
Ara parlava la Sílvia, feia esment, no?, de dilluns, 8M, aquest dia on es commemora el treball de la dona. Un 8M, no només aquí a Sant Sadurní, sinó a tot arreu, un 8M molt diferent, molt marcat per la pandèmia, i si et sembla, per començar, explica'ns com el celebrarem aquí a Sant Sadurní.
Doncs sí, tal com deies, un 8M diferent, ja que l'any passat va ser l'últim acte que es va celebrar a Sant Sadurní, perquè vam fer el 8M a la plaça i teníem molts actes, i la veritat és que el dia ens va acompanyar, feia molt de bo, i el recordem, doncs, bueno, com aquest últim acte, no?, perquè al cap de res, de 5 o 6 dies, ja es declarava, doncs, aquesta pandèmia de tothom cap a casa, tots tanquem espais municipals, ja no podem fer coses ni concentracions ni res de res, i doncs va ser el punt de partida, no?, del tancament de totes aquestes coses. Doncs, bueno, malauradament aquest 8M serà diferent, com bé dius, ens hem de limitar al que el Procicat ens deixa fer. Hi ha coses, doncs, que actes no podem fer. Normalment fèiem la marxa Lila, que sortia des de l'escola intermunicipal fins a l'Ajuntament. L'any passat es va poder fer, aquest any doncs no podrem fer-la. Concentracions a la plaça, com la lectura del manifest, tot això doncs tampoc. Ho farem com ho vam fer la darrera vegada, ho llegirem a la sala de plens, el manifest, i el retransmetrem en directe per tothom que el vulgui seguir en directe. Aquesta lectura la fan dones que formen part de la taula per la igualtat. Es farà a les 7 de la tarda i bueno, tenim altres actes que no podem fer amb trobada i físicament presencials, però bueno, ho hem encabit d'una altra manera i esperem, doncs, poder fer un 8M reivindicant, doncs, que les dones hi som, però serà diferent, sí.
Com bé deies, un 8M diferent, un 8M marcat per la pandèmia i que arriba just en un moment en el que hem pogut constatar la diferència, no?, de com hem viscut homes i dones aquesta pandèmia. En alguna vegada hem parlat, no?, d'aquest augment inclús de les agressions durant aquest darrer any en comparació a l'any 2019, i no sé, una miqueta, Meritxell, com veus tu tot això?
Doncs sí, ha sigut un any difícil, més per les dones que pels homes. És veritat que sempre recau el pes de les tasques de la casa sobre de la dona, però ara amb la pandèmia què s'ha vist? Doncs s'ha vist que les feines que fan les dones, doncs, han sigut les que han estat més exposades a aquest virus, no?, tant les caixeres dels supermercats, com les que realitzen cures a les cases, com les que realitzen cures o vetllen per les nostres persones més estimades, la gent gran, els hospitals, les infermeres, les dones de neteja, tot aquest personal que són dones, doncs realment són les que han estat donant la cara a aquest virus, i realment hem sortit molt més perjudicades. Aquí s'ha vist agreujat, doncs, aquesta gran diferència que hi ha respecte als homes.
Meritxell, aquí a Sant Sadurní, des de fa una regidoria d'igualtat, fem palès una miqueta, hi ha ajuntaments que no la tenen, inclús hi ha estàncies més altes, políticament parlant, que tampoc en tenen, una miqueta fem palès que hi ha una transformació, mica en mica tot va canviant, i hi ha una aposta clara de l'Ajuntament de Sant Sadurní també en polítiques d'igualtat.
Doncs sí, tot i que no hi estaríem obligats, perquè som un ajuntament més petit de 20.000 habitants, això va ser una aposta que es va fer a l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia i s'hi ha posat tothom de valent, eh? És una aposta que es fa per la igualtat. Ara hem aprovat el tercer pla per la igualtat, que anirà des d'aquest any 2021 fins al 2024. És un pla ambiciós, és veritat que cada vegada volem fer-hi més coses i volem treballar més per aquesta igualtat entre homes i dones. I sí, Sant Sadurní estem fent això, les formacions tant per polítics com per tècnics de la casa i esperem que tothom posi aquest granet de sorra perquè al final la igualtat entre un home i una dona sigui una cosa natural com hauria de ser, no?
També, donant una miqueta d'exemple, ara mateix, a dia d'avui, tenim el plenari més igualitari de la història de Sant Sadurní, perquè tenim 9 homes i 8 dones, i a més pensava que la majoria de portaveus dels grups polítics que hi ha representats a l'Ajuntament de Sant Sadurní sou dones.
Sí, sí, cada vegada anem igualant aquesta línia, sí, la veritat és que contents de tenir un ajuntament amb tantes dones, la veritat és que fa patxoca, no?, trobar-te, assentar-te en una taula i no sentir-te un bitxo raro i veure que hi ha moltes dones que estan posades amb la política i que defensen. És molt més fàcil defensar totes les polítiques d'igualtat en una taula on hi ha majoritàriament dones o on gairebé la cosa queda igualada, no?, que trobar-te davant tot de cares d'homes que a vegades et miren com dient val, sí, però... No, la veritat és que amb això és una cosa que ens hi sentim molt acompanyats.
Meritxell, Eli, permeteu-me un moment perquè sumarem una nova veu anant fins a Domenys Ràdio. Lourdes, bon dia de nou.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs ens acompanya en matèria d'igualtat el regidor d'Igualtat de l'Ajuntament del Vendrell, el Cristian Soriano. Molt bon dia, Cristian, com estàs?
Hola, Lourdes, molt bon dia. Gràcies per convidar-me.
Bé, avui un dia complex, eh? Avui estàs en reunions una mica liat, però malgrat això, ahir es va presentar un conjunt d'actes que s'organitzen al voltant del 8 de març, un 8M molt diferent, no?, al que estàvem acostumats en temps no Covid.
Sí, exactament. Bueno, al final ja portem un any en aquesta situació i el que ens obliga als ajuntaments i el que la ciutadania en general i a tothom és adaptar-nos a aquesta nova realitat i a seguir funcionant, a seguir posant en marxa l'agenda de govern que les diferents administracions podem tenir, i aquest és l'objectiu, no? I en aquest dia, doncs, nosaltres ho hem dit sempre, com el 25N, ho diem ara més que el 8 de març, creiem que aquestes dues dates són dates fonamentals pel nostre calendari, creiem que els valors feministes i de necessitat d'abogar i de lluitar per aquesta igualtat real entre homes i dones no es poden suspendre per la pandèmia. És més, s'han posat encara de manera més majoritària al centre de l'acció política i de l'agenda pública, i és per això doncs, que des de l'Ajuntament del Vendrell, igual que molts altres ajuntaments de la comarca i del país, doncs estem posant aquells actes necessaris, tot sempre ajustant-se a les mesures indicades per les autoritats sanitàries, per seguir abogant per la necessitat de reduir la discriminació de gènere i per reivindicar el Dia de la Dona el 8 de març, òbviament, sí.
I, de fet, aquest 8 de març serà una mica especial perquè rendiu homenatge a dues dones, no? La primera regidora de l'Ajuntament Democràtic del Vendrell, la Remei Esteban, i l'Anna Serra, que va ser la primera regidora de Serveis Socials del Consistori, també, no?
Exactament. Nosaltres sempre hem dit que una part central que estem treballant a la regidoria d'Igualtat és la visibilització de les dones, perquè estem acostumats sempre a parlar dels homes il·lustres de la història dels nostres municipis i nosaltres des de la regidoria d'Igualtat estem fent aquesta legislatura una tasca per conscienciar i per donar a conèixer a tota la població del Vendrell quines han estat les dones il·lustres de la història moderna del nostre municipi. En aquest sentit, com deies, doncs la Remei Esteban va ser la primera regidora de l'Ajuntament Democràtic del Vendrell i nosaltres això li donem molta importància. Li donem molta importància perquè en la primera legislatura, en un total de 17 càrrecs públics, només un era dona i era la Remei. Això a hores d'ara doncs, em semblaria impensable, no? Però és com que passava fa més 40 anys que de 17 càrrecs públics anomenats la ciutadania i que es presentaven a les llistes, només un era dona. I en aquest sentit, doncs, el fet ha sigut posar el nom de la sala de la premsa, de la nova sala de premsa de l'Ajuntament del Vendrell, a Remei Esteban, per oferir-li aquest homenatge. I a la mateixa també hem volgut vincular a la que va ser la primera regidora de serveis socials, perquè creiem que l'àrea de serveis socials, sobretot aquest any, s'ha descobert com una de les àrees més fonamentals de qualsevol ajuntament, doncs va ser l'Anna Serra, i en aquest sentit doncs, seguim amb un procés que vam iniciar l'any passat també, el 8 de març, que es podia fer de manera normal, que és doncs, cada any visibilitzar una dona molt important. Vam començar amb Regina Martorell l'any passat, que va ser una mestra pedagoga importantíssima per l'educació i la cohesió social del nostre municipi, i aquest any continuem amb l'Anna Serres, que va ser la primera regidora en serveis socials de l'Ajuntament, i creiem doncs, que el 8 de març s'ha d'enderessar, s'ha d'enviar cap a un 8 de març que sigui reivindicatiu i sobretot que també reivindiqui la figura de dues dones com la Remei i com la Anna, que sense les coses no s'entén la història moderna del nostre municipi.
Doncs sumem la tercera veu d'aquest matí, anant fins a Canal 20, Olèrdola. Raimon de Cara, molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Comptem amb Esther Marmaneu, que és regidora d'Igualtat de Santa Margarida i els Monjos. Esther, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Des de l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, amb la implicació d'altres serveis i entitats, heu confeccionat un programa ben extens i dens durant tot el mes de març.
Sí, hem volgut doncs, aquest programa del Dia de la Dona extens durant el mes de març, bàsicament per poder arribar a més dones, a més persones, perquè amb tot el Covid doncs, hem de tenir totes les precaucions, no? I hem decidit doncs, fer-ho d'aquesta manera, amb un lema i amb un treball centrat en la maternitat i la sexualitat. De fet, el nostre lema del 8 de març és maternitats desitjades, sexualitats explorades, bàsicament perquè doncs, creiem que hi ha una lluita molt més enllà de dona treballada del feminisme, que com a dones som les úniques que tenim poder sobre el nostre cos i el nostre plaer, no? I és el que hem volgut destacar de tota la part històrica doncs, que comporta aquest programa.
Durant aquests dies, de fet, els actes ja han començat. Els primers tenen a veure doncs, amb una col·laboració amb la biblioteca, el sorteig d'un lot de llibres després de comentar el llibre preferit escrit per una dona. Però sí que ens agradaria que ens poguessis ampliar una de les activitats que s'ha programat pel dia 14, un itinerari que servirà per presentar el projecte La memòria de totes.
Sí, aviam, hem començat avui, amb el tema de dones escriptores. Com he comentat, doncs, ha sigut un programa molt transversal, treballem amb servei. Creiem doncs, que de la biblioteca podíem fer aquest recull de dones que estan representades o que tenen un llibre preferit escrit per una dona, sempre d'una panera de llibres, per dir-ho d'alguna manera, escrits per dones, però pensats per diferents públics que puguin guanyar doncs, aquest premi, no? Des dels infants fins a jovent, dones i homes. I també tenim aquest divendres l'exposició d'art de les Mujeres que habitan en mi, que és de l'artista Rebeca Becerro Díaz, que ens ha preparat. De fet, una de les seves pintures és la imatge del nostre programa, que com heu pogut veure és molt potent. Aquest divendres amb la presentació és un acte que es fa amb cita prèvia perquè hi haurà una petita sorpresa i un petit espectacle, per tant s'ha d'agafar hora per poder assistir, hi haurà doncs, aquest aforament limitat i controlat. La resta de dies per veure l'exposició no s'ha de demanar hora, poden anar en qualsevol moment. Com bé comentaves, el diumenge 14 de març tenim el itinerari de la història quotidiana de les dones a la Segona República. És un projecte que ja vam començar l'any passat, el 2020, que de fet el anàvem a estrenar quan va esclatar el Covid i que no volíem deixar-ho perdre. I per tant, hem preparat aquest itinerari que es podrà fer de manera doncs, guiada el dia 14 de març, però tothom el pot dur quan li vingui de gust perquè s'han preparat uns QRs que estaran en els punts marcats de l'itinerari on es podran descarregar un àudio i tindran aquesta audioguia del recorregut i de la història de les dones de la Segona República. El dia 18 de març tenim una xerrada taller formativa, també d'una professional d'aquí del municipi, de l'Iria Seixada Escolar, que és físio, i explorarem el sol pelvià. El dia 24 de març tenim una altra xerrada taller formatiu de l'amor conscient, el tantra per dones, que també ve de la mà d'una gran professional, la Sala Cuscó. I per últim, doncs, el dia 27 de març, ja per acabar amb tot aquest programa tan extens, doncs, tenim un documental debat formatiu de maternitats successives que ve guiat per una doula, de la Laia Vallet. I una cosa que tenim, no l'hem afegit, però des del Servei de Joventut s'ha fet també una gincama pels joves del municipi, per les persones joves del municipi, on es repassarà la història de les dones, no? que han canviat aquesta història o que han fet tants passos pel feminisme.
Ens contaves, Esther, aquest eix vertebral, maternitats desitjades, sexualitats explorades, però el que queda clar, mirant i comprovant aquest programa d'activitats, que són propostes ben variades, pensades, entenem que és un dels propòsits conscientment buscats per adreçar aquestes propostes a totes les edats.
Exacte, sí, és un programa pensat per totes les edats, amb aquesta temàtica, perquè creiem necessari i important donar a conèixer i veure tot aquest tabú de la sexualitat i sobretot de la maternitat, no? I aquesta violència patriarcal a la que veiem exposades com a dones, que sembla que tothom té el mig de poder jutjar o de poder opinar sobre quan, com i per què hem de ser mares o com hem d'obrir el nostre plaer, i aquest és un dels temes bàsics que creiem necessari tocar, però com dius, hi ha altres, com és aquest abast de la història del feminisme, de les dones, que també l'inclorem perquè és necessari, no? Les arrels d'aquesta lluita constant que tenen les dones per reivindicar el nostre lloc a la societat. Esperem que t'agradi molt, esperem que tingui molt bona rebuda d'entrada al cartell Impacte. Ja ens han arribat, sobretot del públic jove, estan molt interessades en aquest programa i res, esperem que t'agradi molt.
Bé, doncs, falten 6 minutets. Esther, tenim problemes amb el telèfon. Avui semblen que amb els núvols que tenim s'hacen fatal tots els telèfons. Ara et trucarem a un telèfon mòbil a veure si millora, perquè et perdem constantment i ens és difícil seguir el ritme de la conversa.
Em sentiu millor ara?
No, està ja molt. Ara et trucaran des de control tècnic, et trucaran a un telèfon mòbil, a veure si així millorem el so, perquè ara quan entrem en tertúlia serà força complex seguir-vos vosaltres i jo per l'altra banda. D'acord, Esther? Gràcies. Bé, avui, perdoneu, que sembla que s'estan confabulant tots els astres en contra d'aquesta roda política. Meritxell, molt bon dia. Cristian Soriano, molt bon dia de nou. Cristian, sí, ara sí.
Hola, bon dia.
Ara sí, que també amb Cristian teníem problemes de so, ara hem millorat. Ràpidament, ens queden 3 minuts escassos per anar-nos a publicitat i escoltar les notícies, però només com a pinzellades, parlem d'un increment de violències masclistes durant aquesta pandèmia, durant aquest cas i any que portem amb la Covid. Meritxell, si vols, comencem amb tu.
Sí, la veritat és que des de Sant Sadurní no és que hagi sigut un increment molt gran al nostre municipi, però sí que és veritat que s'ha vist agreujat. Les dones han hagut de conviure amb els seus agressors i la veritat és que ja s'han viscut situacions en què en una situació normal doncs tu pots sortir al carrer i pots tenir el teu espai, i en aquesta situació d'aquest arrest domiciliari, per dir-ho d'una manera, no? Doncs elles se sentien en una presó, amb el seu agressor a casa, controlades dia i nit, i sí, la veritat és que ha sigut dur, ha sigut dur.
Uh-huh. Ja hem recuperat l'Esther, ara aniré amb ella. Cristian.
Sí, la veritat és que en el que deia la Mercè, nosaltres com a municipi del Vendrell sí que hem vist una mínima pujada dels casos que podíem recollir des del CIAP, des del Servei Integral de la Dona. Llavors no és una variació tan gran, no? Però sí que comparteix la percepció que mostra la nostra companya, que sí que és veritat que hi ha moltes dones doncs, que el confinament ha suposat un riu amb els seus agressors o amb el seu potencial agressor, i aquesta és una circumstància que malauradament a les administracions encara es costa moltíssim de detectar, i aquest és un dels treballs que crec que és més important, més complicat, que hem dut a terme des de les diferents igualtats, que és poder veure de quina manera entrem en aquests casos de violència masclista o de protoviolència masclista que encara no som capaços de detectar com a institució, no? A partir d'aquí, doncs, la tasca dels diferents CIAs i també de les auditories d'igualtat amb les campanyes conscienciació i prevenció importantíssimes, i nosaltres, doncs, seguim en aquesta direcció.
Molt bé. Esther?
Bon dia.
Ui, em sembla que no hem millorat, de moment.
Sí? Ara. Jo ho sento una mica entretallada, eh? Però bueno,
sí.
Bueno, he pogut sentir a la Meritxell i al Cristian, aquí a Santa Margarida i els monjos, més o menys és el mateix, vull dir, el problema principal és el que comentava la Meritxell, no? Que les dones han hagut de conviure les 24 hores amb el seu agressor, i això comporta, a més, doncs, de sentir-se en aquesta presó un impacte psicològic molt bèstia, molt gran, perquè la seva vida social, si hi ha poca, degut al control que podia tenir aquest agressor sobre les seves idees, el ple confinament es va reduir a zero, no? Llavors no tenien aquesta via d'escapament necessari per elles. Bueno, seguim treballant, és una xacra en la que ens trobem malauradament tothom, tots els municipis, seguir treballant, doncs, per intentar que aquestes violències no siguin, sinó que un dia arribin a ser zero, no?
Esperem que sigui així. Marxem a fer a les notícies. Esther, ara parlarem amb tu des de control tècnic. Cristian, amb tu també, perquè excepte la Meritxell, que estàs als estudis, tenim problemes de connexió, deu ser el temps, que està ennuvolat, i així ens va avui amb els telèfons. Moltes gràcies, tornem de seguida amb tots vosaltres. I res, les notícies i amb vosaltres tornem amb la roda política.